Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Us donem la benvinguda a aquest programa especial del Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi. A més, aquest programa celebra enguany 10 anys en antena a Ràdio Balaguer, motiu pel qual hem volgut convidar escriptors, bibliotecàries i llibreters de casa nostra. Així doncs, avui comptarem amb la participació de tres escriptors locals que ens presentaran les seves darreres publicacions. En Joan Vicent San Pedro, que ens parlarà sobre la seva darrera novel·la, Siempre Raquel. En Joan Arjona, que ens descobrirà la ciutat de Balaguer amb curiositats del Balaguer d'abans i d'ara. I amb Joan Viscarri, que conversarem sobre la seva primera novel·la, No ho diguis a ningú. També hem volgut convidar set bibliotecàries de les comarques de Lleida per conversar sobre l'actual situació bibliotecària del nostre país, la seva visió de futur i com elles viuen una jornada de Sant Jordi. Concretament, farem tertúlia amb Nati Montcasí, cap de la Central de Biblioteques de Lleida, Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Dolors Forcada, al capdavant de la Biblioteca d'Alcarràs, Damià Lentó, responsable de la Biblioteca de Cervià de les Garrigues, Esther Barniol, directora de la Biblioteca de Solsona, Sílvia Navés, bibliotecària a Juneda, i Fina Solans, responsable de la Biblioteca d'Artesa de Segre. En aquest programa especial també podrem sentir la veu de quatre autors locals, en Josep Vallverdú, l'Eduard Rivera, el Rafael Molina i el David Marín. Amb ells farem tertúlia per parlar sobre el món del llibre, la creació literària i la situació de la llengua catalana, entre d'altres qüestions. En una Diada de Sant Jordi no poden faltar les recomanacions literàries i per aquest motiu comptarem amb els nostres llibreters de capçalera, en Jaume Casals, de la llibreria La Noguera, i l'Andrea Giovanoli, de la llibreria L'Argonauta. Ells ens faran dues recomanacions adreçades a públic adult i dues per al públic infantil i juvenil. En la secció musical escoltarem la cantant barcelonina Su, en Manu Guix, en Joan Masdeu i el fill del mestre. I a la part final del programa recuperarem la llegenda de Sant Jordi, explicada pels cracs de la companyia de comèdies Crisi Perpètua.
Va de llibres.
Avui ens acompanya l'escriptor balaguerí Joan Vicent San Pedro, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser aquí al nostre programa Va de Llibres.
Bona tarda, gràcies, Eva.
El balaguerí Joan Vicent San Pedro porta anys fent articles d'opinió en diferents publicacions i diaris, com per exemple la revista Groco La Vanguardia, i ara acaba de publicar la seva segona novel·la, Siempre Raquel, continuació de L'assassino del Sant Oral. Siempre Raquel continua les peripècies de la inspectora Manoli G. Mesa com a protagonista d'aquesta novel·la policíaca. Explica'ns, Joan Vicent, què es trobarà el lector a Siempre Raquel?
Trobarà una novel·la policíaca, evidentment. La protagonista és la mateixa, és Manoli González G. Mesa, però ella sol signar Manoli G. Mesa, és per això que se la coneix per Manoli G. Mesa. Després m'agradaria parlar una mica d'ella. En realitat, no és una seqüela, és un nou cas, totalment diferent. Aquesta és novel·la policíaca, l'altra era estrictament novel·la negra. Aquesta és més policíaca, però jo crec que es podrien marcar perfectament en el gènere de novel·la negra. De fet, en el primer capítol ja en mato un, o sigui que... Sí, és una novel·la policíaca, és una novel·la en la qual la Manoli haurà de lluitar contra una banda de lladres internacional molt experimentada que fa anys que treballa per tot el continent europeu sempre amb èxit. No se'ls ha pogut enxampar mai i, evidentment, l'objectiu principal és atrapar a número 1, que és un personatge totalment desconegut, que està a l'ombra. I la banda, les situacions s'aniran complicant, evidentment, i en aquesta banda sempre, que cada pas que fa la Manoli en la investigació, sempre apareix Raquel, que adquireix un protagonisme cada cop més important fins al punt de ser l'alter ego de Manoli. Però per saber més has de llegir la novel·la.
Oh, i tant, no ens podrà pas fer spoilers, Joan Vicent. Tindrà a continuació aquesta inspectora, la Manoli G. Mesa? Podrem llegir més casos d'aquesta inspectora?
És probable que sí, molt probable que sí. ja estem, tenim bastant avançada una tercera, sí. Uh-huh. És un, també és un cas totalment diferent, perquè tal igual que l'Assassino del Santoral, la primera es tancava, començava i tancava, era un cas...
Són casos tancats.
Sí, resolt per la Manoli, quan pillen els malos, doncs ja està l'obra s'acabant, no? I aquesta queda una mica en l'aire, sempre Raquel, aquesta no els atrapen a tots, però és probable que tingui una continuació, sí, però totalment diferent també.
Com et vas inspirar per a crear aquest personatge?
El de Manoli, en realitat se'm va acudir... Bueno, Manoli, diguem, té dos aspectes importants, no? Dos qualitats que jo voldria destacar. Uh-huh. Una que és una persona molt intel·ligent, i no només és molt intel·ligent, és molt intuïtiva, és molt perspicaç. I la segona qualitat que cal destacar d'ella és que és perseverant, és molt constant, és una dona que no es dona mai a vèncer, no es dona mai per vençuda i no es rendeix mai. Aquest personatge ja era així a la primera novel·la, és així amb aquesta, i serà així a la tercera. Sempre els seus rivals pues, seran diferents persones de l'àmbit de la delinqüència, evidentment, però les qualitats de Manoli són aquesta. Com m'inspiro? Diguem, la idea principal és ser original. Que no et puguin dir que has plagiat ningú, que has copiat ningú, que has copiat un personatge ni unes característiques determinades, no? Aquí està, Manoli. Per això Manoli té un nom d'allò més normal. Uh-huh. És una noia de classe mitjana, filla de pares de classe mitjana, d'allò més normal. Es diu Manoli perquè la tieta es diu Manoli. És a dir, no és Laura, ni Giar, ni cap nom super rebuscat. No, és Manoli perquè és així. És una noia d'allò més normal, però destaca per la seva intel·ligència, la seva perseverància.
Molt bé. Quina metodologia segueixes a l'hora de posar-te a escriure o com encares la creació d'un nou treball, d'una nova novel·la?
Sempre entenc jo que encara les meves novel·les, com els autors consagrats, cada qual té el seu estil, evidentment. Però jo pretenc que les meves obres tinguin una presentació, un nus i un desenllaç. Uh-huh. La presentació normalment és breu i el desenllaç també. De què es tracta? Doncs de que el nus sigui creïble, que sigui, diguem, lògic, que hi hagi una concatenació de fets, però que el lector no es vegi, encara que es vegi sorprès, que és la idea, que el lector es vegi sorprès, però que no es vegi sorprès desagradablement, que no digui, però això no quadri, això que ve. Per tant, és molt important la tasca de documentació quan escric. L'altre dia a la presentació deien, però com tu fas per recordar-te'n de tot, no? Que tens pòsits, tens una paret plena de pòsits. No, jo escric la novel·la i faig una novel·la paral·lela a l'ordinador. La paral·lela es diu sempre Raquel guió apuntes i l'altra es diu sempre Raquel. A les apuntes faig la descripció dels personatges, la descripció bàsica del nus i les coses que se'm van acudint. I després a la novel·la és on jo les desenvolupo. El que passa que, clar, una cosa és que una novel·la, que potser estàs 3-4 mesos, i una altra cosa és donar la novel·la per acabada, per finalitzada, que això requereix una tasca de documentació, de correccions, de modificacions, d'esborra, reescriu, etc. Una tasca important.
Quan fas aquest document que ens dius apuntes, que entenc que és com una mena d'escaleta de la novel·la, allí ja hi plasmes el final de la novel·la?
No.
Com acabarà? O això és a mesura que hom va escrivint?
Sí, és a mesura que vaig escrivint, sí. No. Des del principi no tinc una idea clara de com acabarà. No. És tal com es van desenvolupant els fets, perquè després la tasca de documentació també sempre comprovo que arriba a ser molt important i... M'agrada deixar el final pel final.
Ni tu mateix.
Ni jo mateix.
Et vol sorprendre tu mateix.
Sí, plantejo dos finals diferents, de vegades tres. Tinc 4 o 5 lectors tero, que són aquelles persones que llegeixen els manuscrits, que em van trobant sempre alguna errada, sempre alguna descoordinació, alguna cosa que no està... Uh-huh. O alguna errada de dates, per exemple, alguna cosa no conseqüent o no coherent. I per molt bé que escriguis, doncs els lectors zero sempre són necessaris, oi? però no els permeto que facin suggerències de dir-me, no, no. Ara la Manoli hauria de fer tal cosa. No, no,
no, no, això ja, no. Això recau la responsabilitat de l'escriptor.
Exclusivament, sí.
Havies dit a la presentació, em penso també, que escrivies força ràpid.
Sí.
Però entre la documentació, l'escriptura i, suposo, la posterior revisió, quan sols tardar en escriure una novel·la o quan has tardat en tenir-la enllestida, la Siempre Raquel?
Un any.
Un any.
Gairebé. El Raquel, jo diria... Sí, gairebé un any, sí. Sí, sí. I l'assassina del Santoral va ser molt ràpida, no és tan bona ni molt menys. No, l'assassina del Santoral la vaig escriure amb l'idea de presentar-la a un concurs. I la vaig escriure molt ràpid, vaig tindre només un lector zero, que la vaig llegir dues vegades o tres, em va aconsellar en temes de psicologia i qüestions tècniques de criminalística, però va estar escrita molt, molt ràpida i no era, evidentment, no tenia la qualitat. Jo crec que aquesta té molta més qualitat, sí.
Doncs amb moltes ganes de llegir la Siempre Raquel.
Gràcies.
Com vius, Joan Vicenç, una jornada de Sant Jordi o avui... Entenc que aquest any la viuràs més intensament també com a escriptor.
Espero que em neguit. Sí, amb nervis, perquè tinc previstes firmes en tres llocs diferents, uh-huh. A hores diferents i en ciutats diferents. Per tant, espero viure aquesta jornada amb nervis. La qual cosa sempre és molt interessant, perquè això et fa sentir viu.
Correcte. Pretens, doncs, fer signatures de llibres, també entenc que en compraràs, perquè tots els escriptors sempre sou molt bons lectors, i evidentment, a banda de recomanar-nos Siempre Raquel, quin altre llibre o, si vols, autor creus que és interessant la seva lectura?
Ara mateix, no sé, jo he vist a les llibreries un llibre sobre el Balaguer desaparegut, que m'ha encantat. Uh-huh. L'he fullejat, però no és un llibre per llegir-lo, és un llibre per observar-lo, per mirar-lo. Però aquest és un dels que ja tinc comprats per regalar, perquè m'agrada molt, uh-huh. M'ha agradat moltíssim. He comprat un llibre, una novel·la històrica. No diré quina, perquè fer publicitat ara d'un altre escriptor no m'agradaria. Havent escriptors de Balaguer de gran nivell, de gran categoria, em sabria greu. Però tinc ganes de llegir el de l'Arjona, del Joan Arjona. Uh-huh. Tinc ganes de trobar-lo i llegir-lo, sí.
Continuaràs escrivint novel·la negra, thriller, novel·la policíaca, o creus que en algun moment canviaràs de gènere? Perquè ara has agafat ja la carrerilla d'escriptor i entenc que continuaràs fent-ho.
Tinc bastant avançada una tercera novel·la de Manoli Gemesa.
Sí.
Bastant. Veurem què passa. Si la podem publicar, doncs calculo que seria d'aquí un any, més o menys, les mateixes dates, també fer-la coincidir una mica abans de la Fira del Llibre de Catalunya. Si tot va bé, aquesta seria l'última de la Manoli. Tinc un projecte, encara que també serà una novel·la negra, i també serà una novel·la policíaca, però ambientada en el segle XV. No. És molt, molt, molt complicada, perquè si cal documentar-se molt per escriure una novel·la policíaca, una novel·la policíaca ambientada en el segle XV és moltíssim, està resultant complicadíssim. Però a poc a poc, ho anirem fent a poc a poc.
Bé, doncs veig que tens molts projectes de futur. Continuarem convidant-te al Va de Llibre sempre que treguis una nova novel·la. Recordem als oients que Siempre Raquel ha estat editada per Baker Street i la podreu trobar aquest Sant Jordi a totes les llibreries i parades de la ciutat. Moltes gràcies, Joan Vicent. A reveure, perquè crec que ens tornarem a trobar
tant de bo, sí,
en
sí.
Un futur. Molta sort i molt èxit amb Siempre Raquel i amb tots els teus projectes futurs.
Moltes gràcies, Eva. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Va de Llibres.
Tot seguit, fem una breu pausa en aquest especial Va de Llibres i escoltem una proposta musical.
Després de Natural, 2018, i Ventura, 2020, la cantant barcelonina Su ha publicat recentment Karaoke, el seu tercer disc format per 8 noves cançons. El disc li canta l'amor a la parella, als amics i a la vida, i també al desamor i a desenganxar-se d'un mateix. La cantant assegura que si a nivell de so l'anterior disc era més indie, Karaoke se'n va al pop-rock total i dels 2000, amb el que ha crescut la cantant. També destaca que és un àlbum més festiu. Sue opta per un nou pop-rock on predominen les guitarres elèctriques. La lletra del terme que obre el disc mostra ja la intenció principal del disc, que no és una altra que cantar a l'amor.
No vull haver de pensar si el temps t'explica tot. I et penso a cada cop i vaig comptant els dies. No sé què m'està passant, no sóc així, tu ja ho sabries. Contra tot pronòstic, mai ningú m'ho hauria dit, que quan et miro tinc molt clar que vull quedar-me aquí. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar si el temps t'ho explica tot. I si el temps t'ho explica tot, que m'ho expliqui a mi també. Vull sentir-me lliure amb tu i que et sentis lliure tu també. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar si el temps t'ho explica tot.
Va de llibres.
Tot seguit escoltarem la tertúlia amb 7 bibliotecàries de les comarques lleidatanes, enregistrada l'11 d'abril a la Biblioteca Margarida de Montferrat. Celebrem els 10 anys del programa Va de Llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat, on cada mes us fem diferents recomanacions literàries, de cinema, música, a més d'un repàs de les activitats que realitzen a la biblioteca, com poden ser l'Hora del Conte, contes per nadons, clubs de lectura, presentacions de llibres, a més de la participació en diferents activitats, com són Jazz al Pati, Biblioteques amb Beol i Seu Vip, o el Mercat del Conte Infantil L'Encontats. Darrere de totes aquestes propostes hi ha un equip humà, unes instal·lacions, una infraestructura que va més enllà de la pròpia biblioteca. Aprofitant l'aniversari d'aquest programa i la celebració de la Diada de Sant Jordi, creiem que és important descobrir què hi ha més enllà dels llibres i rere els taulells de les biblioteques. Per tot això, hem convidat algunes de les bibliotecàries de la xarxa de Biblioteques de Lleida i també la seva representant. Donem la benvinguda, doncs, a Nati Moncasí, cap de la Central de Biblioteques de Lleida.
Bon dia.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida.
Bon
Dolors Forcada, directora de la Biblioteca Joaquim Montoll d'Alcarràs.
Bon dia.
Esther Barniol, al capdavant de la Biblioteca Carles Morató de Solsona.
Bon dia.
Sílvia Navés, bibliotecària de la Biblioteca Joan Duc de Juneda. Fina Solans, directora de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d'Artesa de Segre, i el nostre representant masculí, en Damià Alentor, responsable de la Biblioteca Pública de Cervià de les Garrigues. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i voler participar en aquest programa especial de Sant Jordi. Si us sembla bé, m'agradaria començar aquesta tertúlia preguntant a la Nati Moncasí, que recordem que és la cap de la Central de les Biblioteques de Lleida, que ens expliqui justament quina és la tasca que feu des de la Central de Biblioteques de Lleida, Nati.
Molt bé, bon dia a tots. Gràcies per convidar-me, en primer lloc, i que tinguem una bona diada de Sant Jordi. La Central de Biblioteques de Lleida són els serveis regionals de suport a les biblioteques de les comarques de Lleida. És a dir, la nostra feina comença des de que un ajuntament fa tota la tramitació per tindre un equipament bibliotecari al seu municipi, tota la part administrativa, donem suport al servei de planificació del servei de biblioteques, a tota la part que seria de l'equipament, suport a la construcció, el projecte, la construcció, el mobiliari, i quan hem acompanyat en tot aquest camí, doncs llavors comencem a donar suport també amb la selecció del personal, amb tot el que seria la compra dels fons, la tramitació d'aquests fons, i quan la biblioteca doncs, ja ja obre, ja neix, ja obre al públic, doncs la nostra feina continua donant suport. Llavors, com el donem aquest suport? Doncs a través suport a la, al manteniment del fons documental, a la promoció de la lectura a través de diferents propostes d'activitats de dinamització, tot és el suport a l'àrea TIC, que tenen totes les biblioteques, seria una part tecnològica i una part de fons i tal, i també a fer formació de personal a grans trets. Llavors nosaltres també a la Central de Biblioteques de Lleida tenim dos bibliobusos, dos itineraris de bibliobusos que van per 5 comarques de Lleida i també gestionem aquests serveis itinerants de lectura. A grans trets.
Fantàstic. Avui doncs tenim una representació molt diversa de les biblioteques de la província de Lleida, fins i tot la biblioteca més gran de la província amb l'Antoni a la Biblioteca Pública de Lleida, fins a una biblioteca unipersonal a Cervià amb el Damià al capdavant. Em sembla que seria interessant que cadascú presentés la seva biblioteca, per exemple, en quin any es va crear, quina col·lecció teniu, a quina població doneu servei, i a més també us demano que ens expliqueu alguna cosa que la faci especial, una activitat, un servei, un espai, alguna cosa genuïna. Qui vol començar? Dolors.
Ah, molt bon dia. Jo estic aquí com a representant de la Biblioteca Pública d'Alcarràs. Alcarràs és una població que ha assolit ja els 10.000 habitants. Som dos companyes i jo. Bueno, hi ha una companya que té reducció de jornada i ve una altra companya a substituir-la 3 hores per la tarda. Per tant, en aquests moments podria parlar de tres companyes i jo que estem al cap de la Biblioteca d'Alcarràs. Llavors, la nostra biblioteca es va inaugurar l'any 2006, per tant ara té 16 anys, però veníem d'una biblioteca de l'any 68, per tant Alcarràs té biblioteca des de fa més de 50 anys. Llavors, es caracteritza la nostra biblioteca, és un espai d'uns 600 metres quadrats, és una única planta i en aquests moments tenim uns 6.000 carnets d'usuaris, per tant, donem una àmplia, abastem una gran part de la població del Carràs. I si es caracteritza per alguna cosa és per ser la representació cultural del nostre poble. Fem espectacles teatrals, tenim clubs de lectura, fem moltes coses d'animació a la lectura pels més petits, pels infants, i també podem dir que tenim un equipament a la vora, que és l'Escola Bressol d'Alcarràs. Llavors, entre l'Escola Bressol i la biblioteca, fem molts actes en conjunt. Bé,
no sé si ets fantàstic.
Sí, no sé si m'he deixat alguna cosa. Sí que puc dir que, tot i ser una biblioteca que té 16 anys, la impressió que tenen els usuaris quan entren és que és una biblioteca molt nova. Per tant, crec que quan es va projectar i es va fer tot, se va fer molt bé.
Fantàstic, això és molt bona notícia. Sí, doncs.
La veritat és que sí.
Antònia, continuem amb tu. Què ens diries de la Biblioteca Pública de Lleida?
Mira, a nivell històric, una mica feia les dues dates, com va fer la Dolors. Nosaltres la vam inaugurar a l'espai que estem ara a la maternitat l'any 1998, però la biblioteca va ser creada el 1848. O sigui, l'any que ve just farem 175 anys. La biblioteca és de les primeres biblioteques que va haver públiques en el seu moment, eren biblioteques que es van formar a partir de la desamortització de Benizaba. Nosaltres tenim una part de fons antic que prové dels convents que van desamortitzar en aquella època. És una part que potser ens diferencia de d'altres biblioteques públiques perquè tenim aquesta part de fons patrimonial que, tot i no ser de les biblioteques més importants, perquè per exemple Tarragona i Girona tenen fons documental, fons patrimonial més gran, nosaltres també és bastant important, ara l'estem treballant i bueno, crec que aquesta és una de les coses que potser ens diferencia. A nivell de col·lecció, el tret principal seria tot el que tenim de col·lecció local. Nosaltres som depositaris de dipòsit legal i llavors tenim tot el que es publica a Lleida. I a més, com a secció l'han potenciat moltíssim, llavors és una secció que la cuiden molt i a part de tot el que ens arriba per dipòsit legal, una part molt important de les nostres compres són de col·lecció local. A nivell de la ciutat de Lleida hi ha un projecte de desenvolupament de la xarxa de biblioteques municipals de Lleida, que és un projecte que fa 30 anys que està pendent, que s'hauria d'haver fet i no s'ha fet. Treballem molt de prop amb la biblioteca de Pardinyes, que és l'única biblioteca que hi ha municipal, I bé, entre tots estem juntament amb la central remant per a que aquesta xarxa pugui ser una realitat, perquè Lleida ho necessita, tenir una biblioteca a cada barri i poder donar aquest servei. Com a activitat principal de la biblioteca, també igual que el Carràs, fem coses de promoció de lectura pels nanos, però potser el que també ens diferencia és l'aposta que hem fet pels grups de lectura. Nosaltres en aquest moment tenim 11 grups de lectura de temàtiques molt diferents i bueno, és una activitat que ens funciona molt bé i que també mimem molt. I com a cosa una mica diferent, la biblioteca està situada a lo que era l'edifici de la maternitat, va ser maternitat fins a l'any 88, i el que hem fet ara és fer com una història paral·lela de tant de la biblioteca com de la maternitat. Nosaltres vam arribar allà el 98 i els nanos que estaven a la maternitat hi van ser fins a l'any 88, la qual vol dir que hi ha molta gent que va estar a la maternitat per diferents raons, perquè a vegades tenien una situació familiar un temps determinat, vull dir, la maternitat no només hi havia orfes, sinó que hi havia persones que per circumstàncies familiars a vegades hi van passar temporades. I el que hem fet és tot un projecte de senyalització. O sigui, tu quan entres a la sala d'actes et trobes un plafó on t'explica, hi ha una fotografia, que allò era el menjador. Vas a la sala infantil i trobes que hi havia la capella de la maternitat. I bé, ara volem treballar aquest projecte, ara estem intentant recopilar testimonis precisament de gent que hi ha viscut i ha tingut molt bona resposta.
Molt interessant aquest projecte, doncs, que esteu desenvolupant des de la Biblioteca Pública de Lleida. Damià, què ens dius de la Biblioteca de Cervià?
Jo vinc d'una de les biblioteques, podríem dir, més petites de la província, de Cervià de les Garrigues. És una biblioteca d'una població d'uns 700 habitants, més o menys. Hem un espai reduït, són 78 metres quadrats, on hi encabim totes les seccions de la biblioteca. Una mica el que fem és, a la biblioteca, és ens caracteritzem per oferir un servei molt proper i personalitzat, ja que és una població petita, coneixem tots els nostres usuaris, els gustos de lectura, i el que fem una mica també és intentar englobar una mica tota l'activitat cultural que es desenvolupa al municipi, una mica que passi per la biblioteca.
És molt mèrit aquesta tasca que feu des de les biblioteques de poblacions tan petites. Ho trobeu amb una persona només al capdavant. La nostra enhorabona. Continuem amb Solsona. Esther, què ens dius de la teva biblioteca?
Doncs la biblioteca de Solsona és bastant nova. Vam inaugurar el 2015 i des de llavors ha sigut com una revolució. Jo he viscut bastant així. A Solsona som poc més de 9.000 habitants i som capital de comarca. Llavors la biblioteca dona servei a la ciutat de Solsona, però també a la resta de la comarca, i de fet fins aquest gener era l'única biblioteca de la comarca. El gener es va inaugurar, va començar la biblioteca de Sant Llorenç de Morunys, que és el segon municipi més gran de la comarca, i ara ja treballem conjuntament. Nosaltres som 5 persones. La biblioteca és gran, és que està repartida en 3 plantes i alguna entreplanta, però és un edifici nou, molt bonic, i és situat al centre del nucli històric, que això li dona un valor important, penso jo, està just davant de l'Ajuntament, o sigui, va fer una rehabilitació d'un antic edifici que va quedar molt bé, i el que intentem nosaltres, Solsona és una ciutat amb una activitat cultural brutal, i el que intentem, amb molt teixit associatiu, moltes entitats, intentem doncs ser una connexió, treballar amb totes elles i fer comunitat, fer moltes coses conjuntament, i també amb les escoles, estem molt segur de les escoles, fent visites, activitats contínuament.
Sí, al final el que hem de fer una mica, no, és teixir xarxa,
sí,
no? Teixir xarxa municipal. Sí. Fantàstic. Sílvia, què ens dius de la Biblioteca de Juneda?
Doncs mira, Juneda estaria entremig del que ha explicat la Dolors, del Carràs, i el que ha explicat el Damià de Cervià. La Biblioteca de Juneda va començar més o menys en paral·lel amb el Carràs, un any després. Nosaltres el 2007 vam inaugurar el nou equipament, que també venien d'una biblioteca anterior. I el que passa és que mentre el Carràs ha guanyat molta població, Juneda s'ha mantingut. Nosaltres estem molt contentes amb el nostre tamany, perquè passem de 3.000 habitants, cosa que ens dona poder pujar una categoria de grandària més que el cas del Damià, per això podem ser dos, per exemple, a la biblioteca, però també ens permet el treball al detall del qual ell parlava, perquè no som tan grans com els 9.000 habitants que, per exemple, té Alcarràs. Llavors, si he de destacar un tret potser diferencial o que últimament estem treballant amb més profunditat, potser destacaria el que és l'espai jove. En principi, quan la biblioteca es va inaugurar, no tenia un espai dedicat exclusivament als joves, tot i que sí que hi havia un fons de novel·la juvenil, però ara hem habilitat un espai específicament per joves, hem comprat molta matèria, molt còmic, i hem començat un club jove de lectura, però també un club jove de ficció digital, que això vol dir que estem introduint uns tipus de documents en els quals pensem nosaltres que les biblioteques haurien de començar a atendre més, perquè és la ficció digital, els videojocs, són documents que la gent, el públic, utilitza molt a casa, però que encara ens costen des de els serveis públics de donar-los resposta. I a través d'aquest club jove que hem començat pel públic jove, perquè evidentment en saben quasi més ells que nosaltres,
sí, això,
i és com que ens retroalimentem. Nosaltres els fem una proposta, però la seva manera de jugar, la seva manera d'entendre el videojoc, ens serveix a nosaltres per aprendre i després pretenem ampliar a altres públics aquest tipus de documents.
Bueno, justament aquestes seccions joves, no, ens trobem tots una mica amb aquest programa que anteriorment no hi havia un espai delimitat, no? I ara
sí,
és com una mica una assignatura pendent,
sí,
que tenim algunes
coses. Vam detectar, potser fa, abans del confinament, devia ser 2018 o així, que teníem bastants joves que venien a la biblioteca però no acabaven d'ubicar-se. Estaven a la sala infantil i allí molestaven els petits, però no volien anar a la sala d'adults perquè no s'hi trobaven bé, i els vam fer com una enquesta el que els agradaria fer. Uh-huh. I a partir de les seves propostes vam començar a planificar aquest nou espai.
Fantàstic, aquest nou espai. Fina, continuem amb tu i finalitzem aquesta ronda de presentacions. Què tenim, Artesa?
Bé, la Biblioteca d'Artesa de Segre és un equipament nou del 2013, però ve d'una biblioteca antiga del 1984. La biblioteca nova és un espai gran, està dividida en dues plantes, té habilitats uns 650 metres quadrats, som tres persones, però cap de les tres fem jornada completa i fem el que podem i més. Destacar, el municipi d'Artesa de Segre és una biblioteca municipal, el municipi són 3.400 habitants, d'aquestos 3.400, 2.600 viuen a l'Artesa de Segre i els altres 800 viuen a 21 nuclis de població. És un lloc molt deshabitat amb una densitat de població molt baixa. Però a part, és una biblioteca municipal però dona cobertura a municipis de la vora, el de Vilanova de Meià, a Cubells, Foradada i a l'Os de Balaguer, que són municipis molt petits i no tenen aquest servei, bueno, evidentment no tenen aquest servei i llavors venen a nosaltres. Intentem donar un tracte de proximitat als usuaris, donem els serveis que es donen a qualsevol biblioteca, llavors com a activitats a destacar, podríem dir, per exemple, que ara aquest any estem a la 32a edició del Premi Narrativa Breu d'Artesa de Segre, que és un premi que té 8 categories, que va des del primer segle de primària a majors de 60 anys, i després una altra activitat que fa uns quants anys que estem donant continuïtat, bueno, el confinament l'ha parat, que és la recreació històrica de l'Escola Suboficial d'Artesa de Tudela de Segre, que a partir d'una usuària que era recreadora històrica han donat valor i visibilitat al patrimoni local, que Tudela de Segre és un poble agregat al municipi i té una escola que a la Guerra Civil va ser escola de suboficials.
Us estem oferint una edició especial del programa Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi.
Una recreació històrica amb recreadors, activitats culturals, xerrades, i, bueno, entre altres.
Fantàstic, doncs ara ja us coneixem a totes i a tots i ens heu explicat com són els vostres equipaments i els serveis que oferiu. Però anem una miqueta més enllà. En qualsevol àmbit o professió hi ha problemes, hi ha preocupacions, hi ha mancances en el nostre dia a dia.
Nati, abans de sentir què diuen les persones que estan al capdavant de les biblioteques convidades, voldríem que ens donessis el teu punt de vista i ens expliquessis què percebeu des de la central de biblioteques o, dit d'una altra manera, com veieu que estan les biblioteques de la província actualment.
Molt bé. A veure, des de la central de biblioteques dona suport i coordina 46 biblioteques de totes les comarques de Lleida. I d'aquestes val la pena, primer, dir que 26 són biblioteques unipersonals com Sarrià. És a dir, estem parlant de que estem en un territori amb unes característiques demogràfiques i sociològiques molt determinades. I això té els seus avantatges i té els seus inconvenients. El millor que hi ha d'aquesta xarxa territorial, i ho dic molt convençuda, la gent que porta aquests equipaments. No és per quedar bé amb els col·legues que estem aquí, però és que ho crec sincerament. És a dir, treballar avui en dia en una biblioteca, sigui petita, sigui gran, vol dir treballar al servei d'una comunitat determinada que cada vegada és més complexa. I això demana una adaptació paulatina, ràpida. Necessites una persona que sigui molt capaç d'organitzar, de coordinar, de treballar al dia a dia. I al mateix temps amb unes capacitats d'adaptació molt importants. I aquestes característiques es donen a les biblioteques de Lleida. Això és molt important de dir-ho. Si us hi fixeu, cadascú ha explicat una biblioteca diferent. Cadascú ha explicat una biblioteca que totes tenen els mateixos serveis però que s'han adaptat a la realitat del seu municipi.
És que som molt multitasca.
Som multitasca. Som multitasca. Partint de la base de que això és, sense cap mena de dubte, que tenim aquest personal que s'ha de valorar molt. Crec que els equipaments en aquest moment són equipaments que són tots bastant nous, que això també ajuda molt a donar resposta a les necessitats que avui en dia tenen els municipis i que la biblioteca està fent molt de pal de paller de la part diguem-ne, d'oci cultural, sobretot, de la part de la formació individual de les persones, perquè també es dona molta formació en aquest aspecte. És a dir, hi ha una part d'informació, hi ha una part d'oci cultural, hi ha una part de formació, hi ha una part de creació artística, és a dir, això ho estan donant les biblioteques de Lleida en aquest moment. Per no allargar-me massa, quines serien, diguem-ne, les debilitats d'aquesta xarxa? Jo entenc que serien les debilitats que en aquest moment té la gran majoria de totes les biblioteques. Jo entenc que els processos i els procediments s'estan complicant molt. S'han complicat molt. I cada vegada més, una biblioteca petita té més dificultats, diguem-ne, perquè el seu apartat, el temps dedicat a la gestió, ha augmentat més i només és una persona, que amb una biblioteca gran, per la seva gran capacitat que té, doncs també li passa una mica el mateix. És a dir, jo diria que les biblioteques, en general, totes són unes biblioteques que estan formades per uns equips que són mínims i suficients, però cada vegada més faltarà pensar que si aquesta biblioteca ha de fer tot el que la societat ja està demanant, aquests equips s'hauran de reconfigurar, s'hauran de dotar de més recursos i que per poder donar resposta a la demanda que tenim. És a dir, són uns equipaments que funcionen molt bé i precisament per lo bé que funcionen, en aquest moment, jo a vosaltres us veig, crec que tots, estem un pèl desbordats pel dia a dia. Crec una mica aquesta és, vosaltres em direu si ho veieu així, però jo us veiem que tots anem molt a tope i a vegades una mica per damunt de les nostres possibilitats. És a dir, la part de les activitats, la part de donar resposta a les necessitats del dia a dia. Ara està sortint el darrer tema que estem treballant, estem donant resposta a tots els nouvinguts que han arribat. Els nouvinguts de la guerra, els nouvinguts que han vingut abans de diferents països. Tot això la biblioteca ja està donant respostes. Estem donant respostes a formació de gent gran, amb les noves tecnologies. Estem donant resposta a moltes més coses de lo que sigui una biblioteca que era anar a llegir, que és la nostra principal funció bàsica. Hem de donar resposta a fomentar la lectura des dels més petits, a les famílies. Tenim un ventall tan gran de possibilitats que jo crec que en aquests moments el nostre propi èxit ens l'han de replantejar bé perquè ens està ofegant una mica.
I esteu d'acord la resta? Voleu dir alguna cosa sí, més? Sí,
és en la mateixa línia del que està explicant la Nati. Nosaltres hem acabat ficant al pla estratègic una línia de treball que és l'apartat social, que és el dedicar temps a... Hem fet el mateix servei que teniu al Carràs, el reserva la teva bibliotecària, perquè si algú necessite, demanar renovació de la TUC. Perquè si algú necessite fer-se un currículum i no sap com fer-se, doncs ens demanen hora, a vegades no, a vegades és corre, que ho necessito ara mateix.
Sí.
Però en principi ens hauríem de demanar hora, ens asseguim a la seva vora i estem solventant temes que en principi són socials i que nosaltres no serien les nostres funcions. Però no són les nostres funcions, però al final sí que ho són, perquè tots el seu referent, tots ells ja arriben, no saben on anar, venen a la biblioteca, els dones la benvinguda, el que estàs explicant tu, Nati, i t'agafen com a referent. I bueno, doncs al final és això, sí que anem ofegats, però també és una qüestió de valorar. A vegades la caixa de llibres que tens per entrar de novetats et queda al magatzem, que t'has dedicat a fer altres coses que potser corrir més pressa o que valgui més la pena de fer.
Jo penso també que, reprenent el que deia la Nati i la Sílvia, el punt fort que tenim el personal que treballem a les biblioteques, a la nostra xarxa i a les altres xarxes, és que ens ho creiem.
Sí.
Que tenim aquesta vocació, que ens creiem que fem aquesta funció cultural, informativa, formativa, però també social, cada vegada més. Llavors, com a punt fort, això ho tenim molt integrat i ens ho creiem i ens apuntem a tot el que faci falta. A vegades, per això, també pot ser un punt feble aquesta adaptació als canvis tan ràpida.
Sí.
Fa que, per molt que ens ho creiem i anem fent, a vegades em penso si ho sabem explicar bé als ciutadans i sobretot als polítics, que et trobes moltes vegades molta gent que encara té aquesta idea que la biblioteca és un magatzem de llibres i que hi anem a llegir.
Sí, correcte. Que té un silenci absolut.
A vegades la dificultat jo la trobo en com ho expliquem, que també fem aquesta funció, perquè la fem. Sí, l'estem fent, però potser no l'expliquem prou. No sé què penseu, eh?
No, de vegades et passa que si et venen a preguntar, no sé, a on es fa el curs d'anglès, i tu en quin moment no ho saps, te sap greu no saber-ho. O sigui, tu a la biblioteca ho vols saber tot l'àmbit social, tot el que es fa al municipi. Ella creu que ho ha de saber per poder donar resposta a totes les preguntes de tots els usuaris que et venen.
Perquè tenim integrat que
són molt informacions. Sí, per això quan te pregunten alguna cosa, dius, oi, això no sé on es fa, no? Llavors demanes informació al centre cultural, on sigui, per poder donar resposta a tota la gent que entra a la biblioteca, perquè és això, és gairebé, ara nosaltres també ens han vingut famílies d'Ucraïna i també el primer lloc on han anat és a la biblioteca. Llavors, per poder donar resposta a aquestes coses hem d'estar preparades i no sé si els de dalt ho saben, tot el que fem.
Bueno, doncs ens hauríem d'escoltar aquesta tertúlia, els que hauríem de passar, no? I llavors potser estaran més assabentats del tema. Escolteu, segons el vostre parer, en quina situació ens trobem després d'haver viscut aquests 2 anys de pandèmia, que ens han fet repensar moltes coses i adaptar-nos, en certa manera, en aquesta nova situació? Què destacaríeu d'aquesta nova etapa que estan vivint els serveis bibliotecaris? Què heu fet per adaptar-vos-hi? I com veieu el futur o els propers mesos?
Mira, si vols, jo abans de començar de com estem i de tot, crec que ha faltat un reconeixement públic a la feina que s'ha fet des de les biblioteques com a altres serveis essencials. Penso que com a societat no s'ha fet prou reconeixement. Està clar que s'ha fet un reconeixement als sanitaris absolutament insuficient, que no hauria d'haver més, però al costat dels sanitaris i de la gent que han estat més a primera línia, hi ha hagut una gran part també de professionals que hem estat al davant d'equipaments. Les biblioteques, al cap de 2 mesos, totes van obrir, amb cita prèvia, amb diferents sistemes, ens van dir sou essencials, tots ens vam creure que érem essencials, vam anar a treballar presencialment a les biblioteques, veient com els nostres serveis centrals, els nostres companys de tots els equipaments, d'ajuntaments, de diputacions, de Generalitat, tothom estava a casa seva fent 5 dies de teletreball, nosaltres estàvem a l'equipament, creient-nos-ho i a més volent estar a l'equipament, penso que respon per tothom, però jo he trobat a faltar ara, després d'aquests 2 anys, aquest reconeixement. Aquest reconèixer que durant 2 anys de pandèmia, amb la qual hem tingut una muntanya russa de avui anem a recuperar els serveis, a l'endemà venia una nova onada, tornem a tancar, ara tirem cap aquí, ara cancel·lem, ara posem, ara fora menys del 70%, ara tornem als del 30%, ara sembla que podrà vindre els nens i ara no podran vindre, ara pot vindre una escola, ara no pot venir. I tot això ho hem trampejat durant 2 anys i hem arribat aquí, crec que donant serveis ininterrompudament a tots els ajuntaments.
Sí, presencialment sempre.
I jo trobo a faltar aquest reconeixement. Trobo a faltar aquest reconeixement públic al servei que s'ha donat. Ens van dir que érem essencials, ens ho vam creure perquè creiem que som essencials, però algú també ho hauria de reconèixer.
Jo estic totalment d'acord amb la Tònia. Sí. Que amb la pandèmia s'ha vist reforçada aquesta funció social que té la biblioteca i aquesta capacitat que hem tingut tots d'adaptar-nos als canvis també. I bueno, agrair als usuaris tota aquesta paciència de ara no podem entrar, ara sí podem entrar, avui no, d'anar acceptant la normativa tal com anava venint. Això sí.
Jo crec que la pandèmia ha avançat l'ús de les tecnologies digitals a les biblioteques. Havia de vindre, però ha fet vindre que vingués molt més aviat. Crec que és una gran oportunitat. Hauria pogut fer més, però déu-n'hi-do. Potser s'han baixat usuaris en la pandèmia i ara hi ha una tendència cada vegada que venen menys gent a les biblioteques, però cada vegada es fan anar més recursos digitals, com a la Biblio. O t'has espavilat per la pandèmia a donar peu a espavilar-te, a generar continguts i que els usuaris no els perdessis i els continuessis tinguent.
Bé, avui estem celebrant un programa especial en motiu de la festivitat de Sant Jordi i les biblioteques tenim la nostra pròpia celebració amb la Revetlla de Sant Jordi. Com el viviu vosaltres a les biblioteques aquesta diada i què heu preparat per als vostres usuaris?
Bé, si us sembla bé, començo jo mateixa. De la biblioteca d'Alcarràs, la Revetlla, el que fa és l'entrega de premis, es fa un concurs literari adreçat a nens infantils i adults, i llavors el que es fa és una cerimònia d'entrega de premis d'aquest concurs literari. I després també d'aquestes activitats que a vegades es proposa la Filmoteca de Catalunya, doncs adreçada als més petits, fem cinema mut també pels nens perquè ens paguen un narrador i em sembla que pot estar bé. I la diada de Sant Jordi, doncs l'aparador i la presentació de novetats, bueno, el que s'escau per una diada com aquesta.
Molt bé, fantàstic. Què feu des de la Biblioteca Pública?
Nosaltres aquest any també hem fet aquest de donar suport a lo que és la celebració de Sant Jordi, per tant, de la Biblioteca fem moltes recomanacions, farem també la mostra de fons. El dia de la Revetlla, a la tarda, tenim previst un taller de punt de llibres, de punt de llibre per a nens, fins a 6 anys i a partir de 7 anys, perquè una mica sota el lema de dir vine a fer el punt de llibre pels llibres que demà compraràs per Sant Jordi. I hem iniciat també un projecte d'aquestos així híbrids, que és que hem fet els Premis Garlanda. L'equip de la biblioteca ha fet una tria de documents publicats, de llibres publicats l'any 2021 i han fet la selecció de la millor portada, la millor edició, el millor personatge, el llibre que ha tingut més èxit. S'ha fet 7 categories, cada bibliotecari ha triat una sèrie de documents i el que comentava la Fina, i tot això a part de venir a la biblioteca i veure'ls i votar, se faran totes les votacions també a nivell virtual. Serà una forma de fer prescripció, no de documents nous d'aquest any, sinó de documents de l'any 2021, que a més amb tot el tema de la pandèmia, alguns van quedar que bueno, potser no van tindre prou de repercussió. Nosaltres aquest any ens hem plantejat així.
Fantàstic.
Bueno, a Cervià doncs aprofitem un dels dies que sortim del carrer, traiem la biblioteca de les parets físiques de la biblioteca i sortim al carrer amb una marató d'activitats per totes les edats. Comencem amb una parada de novetats editorials que han anat sorgint del Sant Jordi. Per préstec, per públic adult, infantil. Després tindrem un taller de manualitats per públic infantil i una hora del conte, també tot a l'exterior, al carrer. Tot això estarà amenitzat amb música, hi haurà també el que he comentat abans d'intentar involucrar les associacions Involucrem a l'AMPA, que ens ajudaran amb les manualitats, i a l'Associació de Dones, que ens faran berenar per tots els assistents, també. Serà com una festa. Després també hi haurà la presentació d'un llibre del publicador, una autora local, que es diu La mirada híbrida, de la Maite Mateos, i clourem així tota aquesta tarda amb un torn de la lectura i de la cultura.
Fantàstic.
Molt bé, nosaltres aquest any que sembla que Sant Jordi podrà tornar a
celebrar. Sí.
El Dia de la Revetlla, en totes les biblioteques, hem apostat aquest any per la narració oral. Uh-huh. I tindrem a la tarda una sessió de narració oral per infants i al vespre una per adults. I ens hem avançat, les recomanacions ens hem avançat. Vam fer recomanacions coincidint amb el Dia Internacional del Llibre Infantil. Uh-huh. Vam fer una sessió de recomanacions de literatura infantil i juvenil amb una experta que ens va presentar novetats importants i també alguns clàssics que s'han de conèixer, s'han de tenir, que aprofitant que els han reeditat, doncs també ens ho va presentar.
Doncs, Juneda, cada any quan és Sant Jordi anem a fer un programa de ràdio.
I nosaltres també tenim aquest costum.
I recomanem també les novetats i a vegades convidem algun autor, fem entrevistes. Això serà segurament al matí, i després el que fem el dia abans ens apuntem a una festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament, i nosaltres la nostra part és fer la parada al carrer de novetats amb música i amb tots els convidats. Segurament convidarem els de la residència d'avis i les associacions.
Molt bé.
Bueno, a Artesa fem una gran parada de llibres de Sant Jordi, on fem difusió, i aquest any fem la presentació del segon llibre d'un autor local, jove, de l'Enric Camp, un llibre que es diu Dos flores són més fuertes si juntes passen ser, que té molta visibilitat a Instagram.
Estàs molt tecnològica.
Sí. Un lloc molt despoblat, i jo crec fermament Artesa, si no agafes el cotxe, molta gent no pot vindre, i llavors és una manera de, i a més crec que és el futur, i aquest noi és...
Us estem oferint una edició especial del programa Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi.
Té molts seguidors, i farem la presentació del llibre, l'acompanyarà dos músics i la presentarà un activista... té un nom concret així molt vagar, que ara no sé com se diu, de crítica social, el Jaume Abel, que som aquí.
Doncs fantàstic, escolteu, haurem gaudit de música, cinema, narració oral, amb aquesta revetlla de Sant Jordi. No podíem acabar de cap de les maneres aquesta tertúlia sense fer allò que a mi em sembla que més ens agrada als bibliotecaris i bibliotecàries, que és la recomanació d'un llibre, o en terminologia bibliotecària, la prescripció d'un llibre. Dolors, comença tu. Què ens prescrius?
Mira, jo us prescric un àlbum infantil. Sabeu que en aquests moments la tirada dels àlbums és molt important, i aquest llibre el vaig entrar a la biblioteca el divendres. Uh-huh. El divendres, o sigui, és un llibre que va sortir al març, i és de la Rocío Bonilla, que és sobradament coneguda per la seva tasca de fer àlbums que van molt, molt acompanyats amb les paraules. Llavors, no res, us llegeixo un momentet, si puc. Llavors, el llibre es titula La colla dels 11, és de l'editorial Anima Llibres, i com he dit, va sortir al març d'aquest març. Està adreçat a nens de 3 a 6 anys, nosaltres el que diem és gomet blau, i dic que la Rocío Bonilla, doncs, aquesta escriptora il·lustradora, es caracteritza perquè en els seus contes la il·lustració avança en paral·lel a la seva història, de manera que no podríem entendre una cosa sense l'altra. Una miqueteta per dir-ho, per si algú s'animi a comprar-lo, la sinopsi seria que es tracta d'un peix que es diu Benjamí, que se'l convida a entrar a formar part d'una colla d'amics. Llavors ell se sent important, se sent fort i respectat. Però en realitat aquesta colla comença a gastar bromes a la resta dels peixos que no li agraden al Benjamí. I llavors ha de prendre una decisió molt valenta per percebre que és deixar aquesta colla. que ell pensa que aquesta colla l'únic que fa és fer por, val? No altra cosa. Llavors, la reflexió del llibre seria la falsa sensació de seguretat que dona de vegades pertany a un grup d'assetjadors. És una història valenta sobre el límit de la por i el respecte en les relacions d'amistat. Us animo, si teniu una...
La colla
dels 11.
Molt bé. Antònia, ens tens alguna cosa preparada?
Sí, mira, jo us recomano una novel·la gràfica. Està publicada per Pagès Editors, dins de la col·lecció del Betinta, i es diu Padrines. La vam presentar el mes de març a la biblioteca i penso que és una molt bona aposta i un llibre molt reeixit. El guió l'ha fet Mariona Visa, que és una professora de la Universitat de Lleida, que va fer un treball de recollir testimonis de padrines de 80-90 anys, com havien viscut la criança, la maternitat i la criança en la seva època. Una època en la qual no es parlava de sexe, no es parlava de com anaven les coses, no es podia expressar el que un sentia, sinó que les coses anaven passant. Ella va recollir aquests testimonis i a l'hora de donar visibilitat va pensar que una bona manera era fer-ho també acompanyada o sota el paraigües de la il·lustració, no? Dintre d'una novel·la gràfica. Es va posar en contacte amb Clara Tanit, i Clara Tanit va començar a il·lustrar la primera història perquè són 6 padrines, però a partir d'aquell moment van veure que cada història era diferent i hi ha 6 il·lustradores. Llavors, cada padrina, per mitjà de les imatges, a més de veure que tenen una uniformitat, però cada una és diferent i cada una ho explica el seu estil i la veritat és que és molt interessant veure com aquestes padrines parlen amb tota naturalitat de com van tenir un amor dins de la família, era una cosa que no se'n parlava, com van tenir, doncs, per exemple, una padrina explica que va tindre bessons i que ningú li va dir que portava 2 nens perquè no s'assustés i de tot, i quan va néixer el primer nen li van dir no, segueix empenyent que en ve un altre, i explica que se'n va enterar en aquell moment que portava 2 nens. Bueno, aquesta manera de viure i les il·lustracions amb el text estan molt bé i jo el recomano molt a totes les filles, a totes les mares i a totes les padrines.
Doncs l'anotem també, aquest Padrines. Damià?
Jo, per canviar una mica, doncs, us porto 2 obres de ficció per adults, he pensat. Una, en Quilòmetre Zero, podríem dir, d'aquí Lleida, la qual tindrem a la nostra biblioteca al juny, convidada, que és la Montse Salquan, ha tret un nou cas de l'Anagrim, Xarxes Criminals. I després, per marxar una miqueta més lluny, us podria recomanar una lectura que em va, una autora que em va sorprendre molt, ja en Permagel, després en Butler, i ara tret Mamut, que crec que encara no l'he llegit perquè la vaig entrar igual que tu, Dolors, el divendres la vaig entrar, però serà la primera que agafaré, perquè ja estic frisant per llegir, perquè em va agradar moltíssim Butler. 3 maneres diferents de guardar la maternitat.
Sí, fantàstic, una bona recomanació també. Esther?
Jo porto una recomanació per totes les edats. És un llibre molt especial, es diu La Nota, de la Pilar Serrano Burgos i el Daniel Montero Galán, i fet per Calandraca. Està publicat en el març, és una novetat, i jo el trobo fantàstic,
sí,
perquè partim d'una nota amb un contingut desconegut que va passant de mans en mans per tot un barri, és un llibre en format de corneó, que segueix per l'altre costat. No us diré què diu la nota.
No.
Doncs això, aquesta nota va passant de mans en mans i d'aquesta manera anem coneixent a totes les persones que viuen en aquest barri. Però a més, aquest format acordeó es desplega al final com un llençol on anem coneixent tots els personatges, qui són i quins somnis tenen, quines característiques tenen. I penso que és un llibre que permet moltes possibilitats, moltes lectures, cada vegada descobreixes alguna cosa diferent i és molt divertit per fer-lo en família.
Fantàstic, sí,
molt bé.
Jo us he portat 2 recomanacions que no he tingut ni a les mans, per tant, tota la confiança del món en els autors. La primera, també quilòmetre zero, una autora de les Garrigues, experta en novel·la negra, la Ramona Soler, que a més és companya bibliotecària, i que ha escrit una novel·la que es titula Quan la boira ens cobreixi. Ens han llegit Bisturí, ens ha encantat i tenim moltes ganes de llegir-la per poder-la comentar amb ella la seva nova novel·la. I després, un que tinc moltíssimes ganes de veure, és un àlbum del David Wiesner, que ha tret un personatge de la seva aplicació digital, que és un robot, i li ha fet un àlbum, i com que l'autor és un imperdible, l'únic problema que té aquest és que em sembla que no està traduït al català, que potser l'haurem de llegir en castellà, però crec que l'autor s'ho val.
Molt bé. Bé, la meva recomanació és una col·lecció de llibres dels Petits Plaers de la Viena Edicions.
Sí.
En té més o menys uns 25 de publicats i són novel·les d'escriptors del segle XX. Jo, els que he llegit, m'ha agradat moltíssim.
És una aposta segura.
Sí. I, per exemple, hi ha l'Isaac Dinesen, El festí de Babet, del Zeig, La mort d'Erika Igual, del Pirandello, El viatge, del Kupring, El braçalet de granats, de la François Sagan, Bon dia, tristesa, de l'Ovai, No mori la ballarina, del Chekhov, El regne de les dones, del Tanisaki, El retrat de Sukin, del Turneguet, Dos amics, no sé, tots els que he anat agafant m'agrada moltíssim i ara em van traient i res.
Coincideixo amb tu, fill.
Sí, és una gran
tradició. Pateixo certa addicció als Petits Plaers de Viena. Nati, quines són les teves recomanacions?
Doncs mira, jo us he portat el que estic llegint ara.
Fantàstic.
Tal qual. I també us ho recomano perquè m'ho estic passant molt bé. La primera, El coneixereu, és una autoedició.
Sí.
No ho digues a ningú, de Joan Viscarri, editat per Neopàtria, es va presentar fa pocs dies. L'Eva va fer un molt bon paper a la presentació.
Sí.
És una novel·la d'una perruquera d'aquí de Balaguer que també té dots detectiu. Mm-hmm. I aquest és un cas. I tots vam estar d'acord, i sobretot el presentador, que el que va fer la presentació del llibre, que és el Francesc Canosa, que ens va dir que aquí hi ha una futura Mr. Marple, o sigui que, és a dir, és un llibre que penso que pot fer de molt bon llegir i us ho recomano, doncs, que li doneu aquesta oportunitat, que se la mereix, perquè està molt bé. I aquest altre és un llibre que l'has d'anar degustant a poc a poc. És una cosa molt diferent, me l'estic llegint molt poquet a poquet. També està presentat fa molt poquet, del Josep Maria Sala Valldaura, Cartes d'un poeta gran, llibre de bord. Aquest juga amb aquest llibre de bord, és a dir, per una banda, un llibre de bord és quan fas un viatge, doncs aquest llibre que fas, diguem, aquest llibre de pitàgora, com si diguéssim, per una banda, i la paraula bord doncs, també té el seu significat, que ell ho diu aquí al començament del llibre, bord, que és de mal treballar perquè és massa dur, perquè s'esmicola fàcilment. Ell juga amb tot això i a través de 12 cartes, 12, li dona aquesta forma, doncs a vegades està molt bé veure com és un escriptor, com és ell, a l'hora d'escriure i parlar, diguem-li, d'aquest univers literari propi. No? Llavors, a través d'aquest viatge que ell fa, doncs bé, jo penso que més que les meves paraules diuen això, no? Aquestes cartes d'un poeta parlen de 12 documents brillants que es llegeixen amb la proximitat d'una carta però amb la fonda vivència d'una novel·la fragmentada que recorre els viaranys més extraordinaris d'una vida. Veus el poeta, coneixes el poeta, coneixes... I sobretot està escrit d'una manera, una prosa brillant. Salvador Valldaura és un poeta, però té una prosa brillant. I, bé, doncs són coses molt diferents, però me'ls estic llegint alhora.
Doncs fantàstic, he anotat totes aquestes recomanacions que heu fet. Els nostres oients, espero que també. Ha estat un plaer tenir-vos avui en aquesta tertúlia. Ens ha fet molta il·lusió comptar amb la vostra presència avui en aquest programa especial de Sant Jordi i al mateix temps també la celebració dels 10 anys del programa que humilment fem des de la Biblioteca El Va de Llibres. Moltes gràcies, crec que hem fet una bona diagnosi dels serveis bibliotecaris, hem fet la carta als Reis, ens hem queixat una mica, hem demanat diners, hem demanat publicitat, hem demanat promoció. En fi, penso que ha estat molt interessant. Moltes gràcies, a redobre companys i companyes.
Gràcies per molt.
Sí,
gràcies.
Només una cosa, moltíssimes gràcies per convidar-nos i, bueno, se'ns ha donat peu a poder-nos trobar, que és molt d'agrair, que és molt d'agrair poder fer una petita tertúlia molt comodament. Moltes gràcies per facilitar-ho tant.
Moltes gràcies a tots vosaltres i no sé, no ho digueu gaire perquè igual el Domingo i l'Oriol, els companys de Ràdio Balaguer, us ho agafen al vol i ens veurem més sovint. Ens convidaran a noves tertúlies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va de llibres.